Doncs bé, busquem avui, perquè tenim força dies mundials. Avui és el Dia Mundial de la Llet, per exemple. També és el Dia Mundial del Corredor, ara que ja fa anys que s'ha posat tant de moda allò sortir a córrer. Que de veritat, us ho dic de veritat, vigileu que sortir a córrer així per les braves no és salut. Que, de veritat, que consulteu a un metge, que s'ha d'estar preparat, que s'ha d'escalfar, que s'ha de ser progressiu, que sortir a córrer per córrer no és salut. Però vaja, que avui és el Dia Mundial del Corredor. També és el Dia Mundial dels Arrecifes. També és el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits. I avui també és el Dia Mundial de les Mares i dels Pares. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, dimecres, però dia 1 de juny. Sí, sí, estem al mes de juny del 2022. Si estàs amb edat escolar i ens estàs escoltant malament, perquè en aquesta hora hauries d'estar a classe. Però vaja, escolta, que benvinguda o benvingut. Però si ja fa uns quants dies que vas passar de l'edat escolar, uns quants dies, no parlo d'anys, uns quants dies, jo, per exemple, que fa uns quants dies, molts, però uns quants, doncs el mes de juny era un mes, escolta, amb alts i baixos, amb alegries i alguna vegada amb alguna estirada d'orelles, Perquè ara tens, hi havia els exàmens abans, ara no sé si en fan gaires, hi havia, doncs, les notes finals, però s'acabava l'escola o l'institut i començaven les vacances. Els pares no sé si estaven tan contents com nosaltres. Però nosaltres sí, la nit de Sant Joan, escolta, era igual si n'havia suspès o no. Per mi el juny era sinònim d'això i també sinònim de l'entrada a l'estiu, tot i que de, meteorològicament parlant o a nivell de temperatures ja fa dies que hi estem, però vaja. Parlant de temperatures, per sobre ja dels 28 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, per sobre dels 28 graus hores d'ara. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de música, avui estarà amb nosaltres el Javier Solo, que el tindrem aquest cap de setmana actuant al Cafè del Teatre. Ens ve a presentar el seu darrer treball discogràfic que porta per títol Un buzo en Amèrica. També escoltarem una entrevista a Cosmopolita i amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero i a partir de dos quarts de dues, la nostra tertúlia amb veu de dona. Vinga, busquem aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida, cel poc ennuvolat o clar amb nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu. Temperatures en ascens, lleuger en general, amb valors màxims de fins a 35 graus a Lleida Capital i Balaguer, 33 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. A més, vent del sud, moderat al Pirineu i de fluja moderat a la resta. Demà dijous, intervals de núvols mitjans i alts i al Pirineu esperem nuvolositat d'evolució diurna sense descartar algun xàfec aïllat a la tarda. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis o en lleuger descens. A més, vent del sud i del sud-est fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:23 minuts i mig, actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos perquè els bombers han controlat aquest matí l'incendi de vegetació entre Juncosa, les Garrigues i Ull de Molins, al Priorat, que es va declarar ahir i que ha afectat pràcticament 6 hectàrees, segons els agents rurals. Es manté un dispositiu d'11 dotacions que treballen al perímetre del foc, gairebé tot ancorat en zona de conreu. La hipòtesi principal de l'origen de l'incendi és una crema de restes vegetals. Els bombers van rebre l'avís ahir dimarts, pocs minuts després de 2:45 de la tarda. Van arribar a activar fins a una vintena de dotacions terrestres amb efectius del GRAF i 3 mitjans aeris. I tot sembla indicar que el Comitè d'Empresa d'Autobusos de Lleida, Moventis i la direcció han assolit un principi d'acord per posar fi a 3 mesos de protestes, 2 jornades de vaga i d'aquesta manera tancar un conflicte que semblava destinat a acabar als jutjats. Així ho han assegurat tant el responsable d'Autobusos de Lleida, Carles Soldevila, com el president del Comitè d'Empresa, Paco Morales, i tots dos han detallat que l'acord assolit al Consell de Relacions Laborals de Catalunya haurà de ser avalat pels treballadors avui mateix. S'ha de recordar que la plantilla ha començat Va començar al març les protestes quan l'empresa va reconèixer que no podia assumir la pujada salarial d'aquest any prevista al conveni col·lectiu, que era del 7%, l'IPC més un 0,5%. El document de l'acord detalla que aquest any els treballadors percebran un augment salarial del 4,5% i el 2023 serà del 3,5%, per la qual cosa en dos anys se'ls incrementarà un 8%. Per fer-ho, s'ha acordat prorrogar l'actual conveni fins al 31 de desembre del 2023. I ahir es va presentar, i avui ha entrat en vigor ja, el dispositiu per a la campanya de la fruita Lleida, que es manté, tot i necessitar menys temporers per les gelades. Arnau Vilà.
Un dispositiu que es manté amb 122 llits al pavelló 3 de la Fira de Lleida i es passa de 70 a 100 en les places que són per a pisos dels treballadors. La campanya obre les portes avui 1 de juny fins al 30 d'agost, tot i necessitar menys temporers a causa dels danys per les gelades que han fet que la producció de la fruita rebaixi al voltant d'un 80%. Gemma Casal, membre de la Fruita amb Justícia Social, denuncia que la paeria no els deixa col·laborar en el dispositiu de campanya de la fruita ni oferir ajuda als temporers.
Nosaltres demanem que se'ns permeti un dia, igual que es permet a altres sindicats, doncs fer la revisió de nòmines, contractes, etc. No? I és un servei també jurídic el que oferim. Informem dels drets que tenen, per exemple, en temes com l'allotjament, el transport, l'accés a l'aigua fresca, que també està reconegut a dins del conveni laboral, i creiem que tota aquesta informació les persones no la reben.
L'any passat es van atendre al pavelló 3 de la Fira de Lleida 800 persones que van fer unes 11.000 pernoctacions. D'aquestes, el 60% tenia els permisos en regla, però el 40% no tenien papers, ha detallat la regidora Maria Massol. La paeria espera, però, que enguany siguin menys, perquè el sector ja ha anunciat per activa i per passiva que no necessitarà la mateixa quantitat de mà d'obra que altres anys. A més, afegeix que hi ha altres regions com França o Itàlia en què s'augura una campanya agrària millor, fent que no sigui una prioritat venir aquí.
I seguim parlant de fruita perquè la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya es mostra preocupada per l'evolució de la campanya de comercialització de poma Golden a Catalunya, amb cotitzacions que han disminuït un 25% en relació amb la campanya anterior. Així ho traslladarà al plenari del Comitè Mixt de Fruita i Horta, que se celebra avui a Lisboa amb la participació de representants d'Itàlia, França, Portugal i de l'Estat espanyol, principals productors de fruita de llavor a Europa. La federació vol evitar que aquestes cotitzacions a la baixa marquin el comportament de la propera campanya i per això busquen aliances amb la resta de països productors europeus per trobar solucions a aquesta tendència que s'arrossega des de fa diverses campanyes. I escolta, amb plana esportiva o social, si voleu, perquè al final tot això arrossega una massa social interessant, t'explico que ahir hi havia el Requesens, partit importantíssim de la M femení, en el qual es jugava, doncs, si seguir l'any vinent a segona divisió, que aquest any comptava amb dos grups i que l'any vinent només comptarà amb un grup, o baixava a tercera, amb una tercera divisió nova feta amb dos grups. La M finalment ho van aconseguir. No de manera fàcil, eh? Ni apte per a gent amb problemes de cor, però sí. Partit igualadíssim, el Requesens, amb resultat final als 90 minuts de 3-3. A la pròrroga, totes les vegades, de fet, es van avançar les visitants, però finalment la M va igualar 4-4 i al minut 116, quan faltava 4 per arribar al 120, o sigui, ja anaven als penals, allò que diem sempre la loteria dels penals, doncs la M va marcar el definitiu 5-4 i això farà que l'any vinent la M jugui a la segona divisió, on ha jugat aquest any, però una segona divisió més especialitzada ja, perquè comptarà només amb un grup. Per tant, estan a punt, estan en una categoria de la primera. A la primera, doncs, jugarien, per exemple, amb el Barça femení, aquest que ho ha guanyat tot més, la Champions aquest any, per exemple, eh? Per tant, una gesta increïble de tota la directiva, les jugadores i l'equip tècnic de la M, evidentment que sí. Ja que parlem d'esports, doncs anem a parlar de Jocs Olímpics. Ara el president d'Aragó, Javier Lambán, proposa, depenent del dia que l'escoltis, doncs veuràs que volem una cosa o una altra ja, amb ell, el president de Catalunya, o a qualsevol altre, és igual, eh? Però ara Lambán proposa dividir la candidatura dels Jocs per lots, eh? Amb lots, fem lots de proves, amb dues opcions. I deixar triar primer a Catalunya. Arnau Vila.
Doncs sí, aquesta és la proposta, que és dividir en dos parts la candidatura per a fer uns Jocs Olímpics d'hivern al 2030 al Pirineu amb aquestes dues opcions i deixar que Catalunya elegeixi primer. I així és com ho ha explicat el propi president d'Aragó, Javier Lambán.
Y en aras a demostrar nuestra voluntad de diálogo y sabiendo que además nuestro Pirineo es igual o mejor que el Pirineo catalán en cuanto a estaciones y en cuanto a todo, en aras a demostrar nuestra voluntad de acuerdo, decir, en cada lote hay dos opciones, que elija primero Cataluña y nosotros aceptamos gustosamente parte del lote que no elija Cataluña.
En aquestes declaracions, el president d'Aragó també ha estat dur amb el COE i és que lamenta que després de diversos mesos de treball no hi hagi ni un sol document sobre en què consisteix la candidatura que proposa el COE amb Catalunya, mentre que des d'Aragó, diu Javier Lambán, que ja havien avançat els tràmits corresponents.
Mira, hi ha una cosa amb la que estem... estic d'acord amb el president aragonès. No hi ha un document, és a dir, no hi ha res. Seguim discutint per fum, ara per lots. Escolta, mira, anem a fer lots. Fem aquí quatre proves, i allà quatre proves, i que cadascú triï... Però a veure, aviam, és que no hi ha res seriós amb això. Si resulta que tenim un lloc on... Ara m'ho invento, perquè realment no hi ha res. On geogràficament parlant és perfecte per fer proves de fons, com hem de deixar a dos polítics que triïn a veure on es farà el fons? Pues s'haurà de fer on resulta que és més còmode fer-ho, on ja hi ha pistes habilitades per això... Però quina manera de decidir els Jocs Olímpics és aquesta? Però que decideixin els qui hi entenen? Els qui hi entenen. Els polítics han d'estar ara ja com si fos una subhasta. Mira, fem dos lots, va. Tu quin vols? Però, és que clar, és que de veritat, vull dir, si aquestes notícies estan transcendint a nivell internacional, que suposo que no, és que és impossible que ens acabin donant els Jocs Olímpics d'hivern del 2030, perquè, francament, seria un riure. En fi, abans de parlar de la notícia econòmica del dia, un estudi defineix un perfil específic de greixos en les persones centenàries. La recerca, que ha estat liderada per la Universitat de Lleida i l'IRB Lleida, estudia els trets diferencials de la longevitat extrema. I amb notícia econòmica, relacionada amb l'economia, el límit al temps d'espera en l'atenció telefònica es posarà i serà de 3 minuts. Aquest serà el temps màxim que un consumidor haurà d'esperar perquè t'atenguin quan truquis per telèfon sol·licitant serveis generals d'informació, reclamació i postvenda a una empresa. Poca broma, eh? Les empreses hauran de donar resposta als clients en 3 minuts i també redueix a 15 dies el temps per contestar reclamacions.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mírame cara a cara, que es la primera. Que es la primera. Y la última vez que te digo que conmigo no se juega.
Doncs mira, si et sembla prou energètic escoltant-ho a través de la ràdio, tu ara imagina't a sobre l'escenari. Doncs tinc bones notícies, eh? Resulta que aquest divendres el podràs veure, és el Javier Solo, està al Cafè del Teatre a les 10 de la nit presentant doncs aquest nou treball discogràfic, Un buzo en América. Una de les que escoltaràs és aquest, Calores, que a més és que està especialment indicat per aquestes dates. Javier, què tal?
Bon dia. Hola, Ricard.
Calores, eh?
Així és, Calores, és la cançó més enèrgica que
però
tenim.
Però quin tipus de calores?
És que te pots imaginar, no?
Vale. Javier, com estàs?
Doncs molt bé, Doncs molt bé, perquè aquesta setmana juguem a casa, presentem el disc d'Un buzón Amèrica al Cafè del Teatre, com has dit, aquest divendres, i molt ben acompanyats, que vendrà Rosa Cea, una companya de Terrassa, a obrir el concert. I venim de Mèxic, que hem fet la presentació d'aquest tour allí a Ciutat de Mèxic amb col·laboracions, perquè és un disc amb col·laboracions de grups de mexicans, i per això, no, volíem fer aquest primer concert allí a Ciutat de Mèxic.
Tu recordes la darrera vegada que hem parlat?
Doncs fa un parell d'anys.
Un parell d'anys, en plena pandèmia.
Sí, sí.
Per telèfon, evidentment, vam parlar. I jo recordo que era un mes de maig-juny, més o menys. El Javier Solo viu a Castelldans.
Sí,
i recordo que estaves treballant amb nou material. No sé si algun d'aquells materials han acabat aquí al disc que estem escoltant avui, Un buzón Amèrica.
Així és, perquè nosaltres em vam acomiadar, no? Com sí. Tots. Al març de 2020 vam fer l'últim concert
a
Atkena, de Bilbao. Allí vam fer l'últim concert.
Sí, sí, a més, es va tancar tot, ja.
Sí, Dan, estàvem presentant un disc, un EP que va produir Dani Ferrer, de Love of Lesbian, que era un buzó en el espacio. I llavors, bueno, vam pensar que quan tornéssim a trepitjar escenaris, pues aquest buzó en l'espacio s'hi va convertir en un buzó en Amèrica, no? Que farien el nostre disc més internacional, i això hem fet. El 2020 vam viatjar dues vegades a gravar a Mèxic amb Genian de Mexicats i amb Los Daniels, que són dos grups molt, molt importants allà a Mèxic.
Com arriba aquesta connexió amb Mèxic, Javier?
Bueno, feia molt, molt de temps que jo volia fer col·laboracions amb grups mexicans, perquè tinc, bueno, familiars meus que han viscut allà durant molts anys. Després també a Terrassa. Això ja queda molt, molt al darrere, no? Però a la riuada del 62, molt de temps, el meu barri, el de les Arenes, va ser un dels barris més damnificats, i van arribar un grup d'escolapis a treballar al barri, i entre ells estava Ferran Sanz, que es va anar a Senegal a fer una labor humanitària, bueno, a crear un col·legi, no?, al Sam-Sam, al barri de Sam-Sam, que jo col·laboro amb aquest projecte de fa molt de temps ja. I també va arribar el padre Alejandro, que després se va anar a Mèxic i va fundar Los Hogares Providencia, que todavía perdura aquesta obra del padre. Él ja no està entre nosaltres, però padre Chinchachoma, com li deien allí. Doncs, bueno, jo tinc arrels mexicanes i unes connexions mexicanes molt, molt importants, no? I per això volíem fer aquest disc tan important per nosaltres. A més, hem tingut la sort de poder comptar amb Carlos Narea, que és el productor, i bueno, aquí està sonant Disturbios en el Corazón, que hem gravat amb la Rebeca Jiménez.
Això no l'havia, amb la Rebeca Jiménez.
Que ha sigut una gran sort també, no?, que a través del Carlos Narea l'hem pogut conèixer i treballar amb ella.
Que bé soneu, eh? Javier, satisfet amb el disc?
Sí.
Amb el so del disc?
Molt satisfet.
És el que buscaves, el que volies?
Així és, perquè hem gravat a Panorama.
Sona molt bé,
A Panorama Studios, de Mèxic. Hem gravat també a Studio 1, amb Osby Greco, amb Basi Martí, Marcelo Fuentes, tots, pues, bueno, pues, grans músics. i a més ara per presentar-lo en directe, el director musical és Jordi Armengol, no? El gran músic que tenim aquí a Catalunya, no? Un dels millors músics espanyols i catalans. I per això és una sort, no? És dir, que Javier Solo sempre va molt, molt ben acompanyat.
Escolta, Un buzo en Amèrica, al final és un compendi de cançons, però tu què volies transmetre amb aquest disc?
La connexió que hi ha, no, entre pobles, que pobles no només n'hi ha un, i aunque nos quieran hacer más diferentes de lo que realmente somos, no, los poderes políticos i los poderes econòmics, i això, no? I volia també, pues, aprofitar aquesta sinergia, no, que et permet la música. I a més hi ha alguna col·laboració que encara no podem anunciar.
Bueno,
i així
sorpreses.
Que haurà alguna sorpresa més, no? Tenim aquí ja, que ja ha sortit, ja està a les plataformes, Lunáticos en Marte, amb Fernando Madina, Reincidentes, La Madre que la Trajo, amb Jenny and the Mexicats, aquesta de Disturbios en el Corazón con Rebeca Jiménez, i Héroes y Villanos y Campo de Minas con el grup Los Daniels, un gran grup de rock mexicà. I com et dic, tenim també alguna sorpresa més.
Doncs, de totes maneres, jo el que et dic, torno amb el que he començat. El vols veure sobre l'escenari, escoltar-lo en directe? Doncs aquest divendres, aquest mateix divendres, al Cafè del Teatre, a les 10 de la nit.
Un dios ateo, una cruz de pan, un niño castigado con recreo.
Aquesta és la que ens explicava ara el Javier, Lunáticos en Marte. Escolta, anem de cara al bon temps. Gires, no?
Doncs ara, després d'aquest concert, que és molt especial, no? Com dic, que jugar a casa sempre és important per nosaltres, no? Haver la resposta del nostre públic, les cares, no? Que sobre l'escenari, pues, ens fixem a les cares, no? Dels nostres amics, familiars que venen a veure'ns. I després, al juliol, ens visiten amb la seva gira dels 35 anys Los Pericos, que és una banda molt, molt important a Argentina.
35 anys.
I nosaltres tenim, pues, l'honor, no? El plaer d'obrir els seus concerts a la Sala Riviera a Madrid, a la Sala Ramatas a Barcelona, també toquem a Sevilla i a Màlaga amb ells. I després farem un parón d'uns dies perquè he de gravar una cosita amb Fernando Medina una altra vegada i con Ricardo Marín, que també té uns dies de descans perquè és el director musical de Manolo García, i llavors tenim 3-4 dies per gravar una cançó que també és una sorpresa.
Bueno, jo ho veig.
I res, estem de gira internacional perquè anirem a tocar a varis països, i per això estem, pues, molt, molt contents de trepitjar una altra vegada escenaris, i esperem que ja, que això ja no s'aturi.
No, jo crec que això ja ha agafat embranzida i la, afortunadament, perquè el tema de la música i sobretot veure-ho en directe, doncs jo crec que era necessari. Per cert, us trobeu a internet, javiersolo.com.
Així és.
I a partir d'allí podeu ja sortir a les xarxes socials, plataformes, YouTube, etcètera, etcètera. Javiersolo.com, és així de fàcil.
I TikTok i de tot.
Sí, sí.
Estem...
Javiersolo.com, aquí ho teniu tot. Aquest divendres, Cafè del Teatre, 10 de la nit, ens presenta Un buzo en Amèrica. I sona molt i molt i molt bé. Javier Solo, un plaer de veure't, primer, aquí, en persona, a l'estudi, i que ens haguis vingut a presentar la teva música.
I tant. Moltes gràcies, Ricard, i ens veiem aquest divendres, al Cafè del Teatre.
Una cruz de pa.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en Super Todo Incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Vine a gaudir dels millors esmorzars de forquilles 5 estrelles i al migdia, la nostra cuina típica que toca el cel. Recomanem el peix a la brasa i els xuletons de vaca vella d'O Galícia. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wander. Et recordem que els dilluns estem oberts i dimarts tancats per descans setmanal.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Jo sapa que ens acostarem definitivament a la una de la tarda, a la meitat de la setmana. Això vol dir que, i a més estrenant més, eh, que tenim l'entrevista Cosmepolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Ara no, però fa molts anys, quan estàvem en edat escolar, Cosme, entrar al mes de juny era ja un...
Ja estàvem preparant les vacances,
ja
no?
Ja que sí, sí que havia els exàmens finals i aquestes coses.
Una mica nerviosos.
No sé si em fan gaires, però bueno.
Una cosa nerviosos i pensàvem, quantes no es quedaran per setembre? Ara ja no és així.
Ara no, ja no. Ara ja no queden, ni per juny.
No, si ets tonto, aproves. Si ets estudiós, no, aquestos
bueno,
no.
Tampoc, però...
La nova llei que han fet, o sigui, els tontos poden passar. O sigui, si amb 5 assignatures que et quedin, tu passes de curs, tranquil. No.
Bueno.
Són intel·ligents, aquestos del govern. Eh?
Bueno, que estem al mes de juny. Cosme, a qui coneixem avui?
Ja saps que els camps ja estan florits, estan a punt de donar fruits.
Estan florits i ja s'estan pensint de tanta calor, com el que diu.
Sí, no, i sobretot no surtis amb pantalons curts per cap pont perquè te se mengen els mosquits. Ja torna bé les algues, ja tornen a bé les algues.
No han marxat, eh?
No han marxat, no, és que no les han llimpiat.
No, per això.
No. Anem a parlar amb una... A tu t'agrada un esport que es diu... A veure si saps el que és això. Triatlón. Tu saps el que és?
Sí, home, i tant.
Ah, sí? Ho has fet o què?
Ho he mirat. Ho he vist fer. No, jo... No tinc un mínim per poder-ho fer, no.
Bueno, hi ha tres especialitats dels que ara et parlo. A tu això d'atletes t'agrada córrer o no?
Sí, sí.
Bueno, tu... Però quan puges pel carrer Cavallers i vas a la seva vella, arribes a la llengua fora.
Sí, claro.
Ah, bueno, vale. Mira, jo tinc amb una gran campioníssima, que el... però passat divendres li van donar la medalla de la ciutat al mèrit esportiu. Ella és la Eva Ledesma Calvet i avui ens acompanya a l'altre cantó de l'aparell telefònic. No l'he pogut tindre aquí, però bueno, sí, la podem tindre amb la seva veu. Eva, benvinguda i bon migdia.
Bon migdia, moltes gràcies.
Bueno, en primer lloc, felicitats per la teva medalla. Ja passes a ser d'aquelles que estem al palmarès de les medalles. Jo, quan me la van donar, vaig preguntar quin era el seu cos, no? Diu, abans eren molt bones, cada vegada baixen menys del cos, però bueno, l'important és el fet, no?
Correcte, es devaluen, però bueno, mentre no ens devaluem nosaltres, no?, que ens puguem mantenir al peu del canyó encara i que, bueno, puguem seguir treballant amb el que ens agrada i aquests reconeixements, doncs, bueno, va ser molt especial, la veritat. El divendres va ser una cosa molt bonica i, com vaig dir allí, una medalla, semblava una medalla més, no?, de les participantes que he pogut guanyar, però realment no, va ser una cosa molt bonica i que em va fer reflexionar de tota la meva carrera esportiva.
Parlarem de les medalles i dels premis, però tu vas néixer al setembre del 80, oi?
Correcte.
I la teva família què es dedicava?
Pues mira, la meva família la veritat és que no va tenir cap vinculació amb l'esport. El meu pare ha fet un treballador molt firme i fins i tot et podré dir que durant la meva, bueno, pues, adolescència i tot això, pues, el vaig tenir molt lluny, ja que, bueno, tenia una feina per tota Espanya i una persona que el tenia molt a prop perquè em feia sentir que tots els meus esforços o tot el meu treball diari, perquè l'esport sempre ha estat dintre meu, ell no m'acompanyava durant la setmana, però els caps de setmana que estava a competir, doncs ell s'escapava d'allí on fos, però d'allí on fos, podia estar 1.000 quilòmetres, venia, m'acompanyava a la cursa, em donava suport i el dilluns doncs, se'n tornava a treballar, no? I la meva mare, doncs, bueno, criant a 4 fills i aquesta va ser una miqueteta la meva família, no? El meu pare fora i la meva mare, doncs, a càrrec de tots.
La teva família emocionada, estàvem al mateix banc, estàvem al mateix lloc sí. El dia que et van donar la medalla i la veritat estaven emocionats perquè us vas nomenar amb ells i fins i tot la il·lusió que et feia que te la donguessin a l'Ajuntament i l'alcalde. Això ho has dit públicament.
Sí, correcte. Bueno, sobretot això, perquè els meus pares han fet grans esforços perquè jo pogués... Pues bueno, lluitar pel que realment volia, no? Tenir suport d'uns pares en tots els sentits, ja tu, com comentava ara, no? De que m'han acompanyat allà on fos, perquè jo no tenia recursos, és a dir, com una nena no pot anar-se un dia a Barcelona, un altre a Madrid, un altre a agafar un avió, un tal, tot això van ser els esforços que els meus pares van fer, econòmicament també, i no era una família, benestar, una família normal, com et dic, el meu pare treballa sempre fora per poder mantenir una família així, i aquests esforços, doncs, bueno, a mi, doncs, ara mateix, doncs, me remouen i dic, ostres, el que van fer els meus pares per mi, no? I això, doncs, he d'agrair, i després, doncs, rebre-ho a la ciutat o l'alcalde, doncs, que, bueno, em fes entrega d'això, doncs, a la ciutat que he tornat i a la que ara mateix treballo, del que més m'apassiona, que és el triatló, perquè, bueno, ara ja no em dedico solament a competir, sinó que he muntat el meu equip i em dedico a fer el que més m'agrada, no? Realment he fet de la meva passió la meva vida.
Tu mateixa ho has dit, aquesta és la teva professió, ets triatleta, i explica a la gent, que això sí que no ho saben molts, què és el triatló?
Doncs bé, el triatló és una combinació de tres esports en un, és a dir, és la natació, el ciclisme i la carrera a peu, i amb unes transicions que fan que, bueno, pues que aquests esports estiguin units per a aquestes transicions i fer-ho tot el més ràpid possible, però ja no solament per un temps, perquè els temps aquí el crono no compta, sinó el que compta, pues, és guanyar a carreres o tenir una posició X, no? I aquesta seria la combinació. I bueno, jo ara ja t'he dit, jo ja no estic competint, és a dir, la meva professió no és ser triatleta, sinó la meva professió és ensenyar a fer triatlons.
Va ser, en aquest cas, campiona d'Espanya als Olímpics de 2009. Vas estar primera a Fuerteventura, a Calella també primera. Vas estar al 2010 campiona d'Espanya també de llarga distància. Tot això què suposa per tu?
Doncs, bueno, sobretot moltíssima experiència, perquè han fet molts anys vinculada a molts entrenadors també que m'han ensenyat moltíssim sobre aquest esport. He fet, bueno, he estat competint a molts llocs d'aquest món i fins i tot fent estàncies molt llargues als Estats Units, amb grans entrenadors, també per conèixer ben bé com es treballa. També he estat a Austràlia, és a dir, que he donat molts tombs en aquest món per aprendre dels millors, i dic dels millors en masculí perquè sí que és veritat que no he tingut, pues, mai l'oportunitat de tenir cap entrenadora, i tot i així, pues, jo viure aquestes experiències m'han fet veure que jo, pues, me volia dedicar a això, volia ensenyar a la gent, ensenyar a la gent com podem arribar a complir els nostres somnis, no? I ara, pues, a Lleida és el que intento fer, i espero que la gent pugui dir, ostres, jo he tingut una entrenadora, no? No solament en gènere masculí.
Dos preguntes amb una. Vas estar atleta mediofondista, i per què el triatlón?
Pues, entre cometes, amb una mala fortuna, perquè em vaig lesionar. Bueno, és algo que passa molt.
Vàries lesions has tingut, vàries.
Sí, les lesions, bueno, ens acompanyen, perquè al final, quan fiques el cos pues, al màxim, les lesions ens acompanyen durant tota la nostra carrera deportiva. Però jo va ser un fet puntual, que vaig començar a nedar per no estar parada, de dir, ostres, pues, si em fa mal el peu, pues, vinga, anem a nedar. En aquell moment m'entrenava el Quimerta, i aquí, pues, venga, Eva, pues, ves a la piscina, intenta tal, fes el running pool, bueno, que es corre a l'aigua, i combinava amb natació, amb nedava crawl, i aquí, pues, una mica em van veure uns companys d'Inés, em van veure i em van dir, ostres, noia, no anaves malament, tal, no sé què, i em van engrescar a veure un triatló. Jo no tenia ni idea que era un triatló, no ho havia vist mai a la vida. I a partir de que vaig veure una cursa vaig dir, ostres, quina cosa, em va semblar, bueno, molt, un esport superxulo. I al cap de 6 mesos ja vaig fer la meva primera triatló i vaig tenir la sort que se'm va donar molt bé, ho vaig fer força bé, i en un any i mig ja estava dintre d'un centre de rendiment, i aquí va començar tota la meva història en el triatló.
Mitja i llarga distància i els Jocs Olímpics, què?
Doncs a veure, jo vaig viure això durant aquells 4 anys que vaig estar al centre del rendiment de Madrid. Volia viure una experiència, volia aconseguir una plaça dintre d'uns Jocs Olímpics. En el triatló, en aquell moment, i ara encara, segueix que la plaça la guanya el país, no la guanya la persona. El director tècnic, en el moment que la plaça, pues poder, jo en aquell moment era la millor espanyola dels temps, va valorar que per les condicions d'aquella carrera, com jo no tenia una natació per estar al grup de davant, i la carrera, pues, era un ciclisme X amb unes condicions X, i que potser no hagués pogut estar lluitant pel millor puesto espanyol, va valorar que jo no era la persona indicada per estar en els Jocs Olímpics, no? I allò que va passar, doncs allò havien passat 4 anys, havia passat moltíssim, bueno, havia fet molts esforços per guanyar-me una plaça, se'm va apartar una miqueteta d'aquesta breu i, bueno, una miqueteta d'instrucció en aquest camp i llavors vaig fer un pas al cantó i vaig dir, crec que no vull tornar a viure un altre moment així, no?, de dir lluitar per una plaça i després que se m'aparti. Llavors va ser que jo vaig dir, me vaig a dedicar a la mitja distància i a la llarga distància del triatló.
Tinc dos minutets.
Perquè creia que allí...
Perdona, tinc dos minutets. I voldria que em diguessis la cuina com te se dona.
Pues mira, menjar millor que cuinar.
Ah, bé. Has estat a la Paleta del Cargol alguna vegada o no?
Doncs quan era molt joveneta sí, perquè estàvem dintre d'una penya. Però ara fa molts anys, clar, jo he estat 10 anys fora de Lleida i això ha fet que, bueno, me desvinculés una mica d'aquestes jornades culturals de Lleida, però ara, i ara competint o amb el club, no he pogut tampoc, fa anys que no hi vaig.
Quin és el país que has visitat que més t'ha agradat?
Austràlia.
Austràlia, està claríssim. La teva família t'ha seguit, com tu dius, no? Però, bueno, suposo que el nivell esportiu et dirà allò que t'agrada més, no? A part del teu esport, que és el que més afeccionada estàs? Futbol, bàsquet, tennis, què t'agrada més?
Natació. Un altre esport. M'agrada, em sembla que tot, però la gimnàstica m'encanta.
Tinc que fer una exhibició de pas dobles. Tu series la meva parella?
Sí.
Ho fas bé? Ho fas bé?
I fico ganes.
I del cinema? Quin tipus de cinema t'agrada?
Pues m'agrada el cinema... Soc... Bueno, del cinema de por.
Bueno. I ara un compromís. On del carrer Sant Ruf, a Lleida?
Doncs mira, el que ve del conservatori que va cap a...
Ja està, molt bé. Sí.
Vale.
Molt bé, ja l'has acertat, al cantó de l'estació. Sí, l'has clavat, sí. Eh? Això no ho saben alguns polítics, eh? Sempre ho dic aquí, això, eh?
No? Sí, una particeria molt bona.
I saps quan el consistori de l'Ajuntament, que estaves l'altre dia, havia uns quants regidors, tu saps de quants regidors i regidores està composat? Aquí t'hi pillau, eh?
No, però...
Aproximat,
23.
A veure. 27. 27, vale. 14 la majoria. I acabem. El teu número de la sort?
El 7.
I per viatges llargs, què prefereixes? Avió, tren, vaixell, cotxe?
Bicicleta.
I quina fruita és la que més t'agrada?
El mango.
Ah, mira que bé. I car o peix?
Carn.
I com pots comprometre el que t'acaba de fer l'entrevista fent-li amb ell una pregunta?
Doncs mira, com abans parlàveu d'esport, que si saps el que són els triatlons tal, jo us plantejaria un repte.
Ah, sí?
Faries un triatló?
Home, la veritat, soc bastant patós. Ja quan fèiem el trofeu de joventudes, ni el salto d'altura, ni remenava, però bueno, si el Ricard s'animés, podríem fer allò del tàndem. Fem entre els dos, no? Ens donem de la mà i entre...
Home, sí, ja el relleu, existeix el triatló del relleu. Bé, és a dir, cadascú podria fer una disciplina, jo us acompanyaria. Podríeu decidir quina disciplina vol fer i jo us acompanyaria.
Ah, val, doncs pues mira, jo faig la de córrer, que estic més bordet, i el Ricard fa la de natació.
Vale, doncs pues vinga, jo faria la del ciclista.
Diu que no. Ricard, què faries tu? Ah,
sí, però no sé quin temps faria, però bueno.
Bueno, si val, el temps...
No...
Escolta, però perdona, jo estic d'acord si després hi ha un bon àpec.
Sempre.
S'ha d'acabar amb un bon dinar, un bon sobàs, i no malament, no?
I tant, sempre.
De veritat, Eva, que és un plaer haver estat amb tu. Felicita també a la teva família, tens una família esplèndida, eh? Ho han passat molt bé al Saló de Plens de l'Ajuntament. A mi em van deixar en un racó, no sé, sempre m'arraconen, però bueno, és igual, l'important és que està bé, no? Però bueno. Eva, felicitats i a seguir treballant. I vés amb cuidado amb els accidents, eh? Vés amb cuidado amb aquestes baixes que tens que fer, perquè és clar, si un no pot competir, no pot entrenar tampoc, malament. Felicitats, de veritat.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, xau.
Una abraçada, gràcies.
Llavors,
avui sí que t'han compromès, eh?
Bueno,
a fer una triatló.
Bueno,
ja he vist que la primera resposta és que sóc molt patós.
Bueno, és que és veritat.
O sigui, és la vegada que t'han compromès més, Cosme.
Bueno, però jo, com m'han compromès, l'he rebotat, és allò del rebot.
Claro, me l'ha rebotat a mi, perfecte.
Uno no és tonto, no? O sigui que, bueno, escolta... Bueno, pues molt bé, ja veus que tens una campioníssima que hem tingut amb nosaltres, eh?
Allò
que
diuen... I la gràcia de tot plegat és que tota l'experiència que ha aconseguit atesorar la comparteixi ara.
És això. Per això m'ha interessat aquesta entrevista. La veritat és que havia quedat també ja a l'emissora, perquè, bueno, és molt maca, molt simpàtica, molt carinyosa, i a mi aquestes fotos m'agraden molt, no? Aquí la foto del Cosme solo, el Ricard solo, i ara que ja poden començar a vindre, passa que jo entenc que també és complicat per la gent amb aquests horaris de vindre aquí. Però, bueno, l'important és tindre, no?
Molt bé, Cosme, que tinguis bona setmana.
A propera ens veiem.
Molt bé.
Adéu-siau.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, se veía venir. Y a muy pocos les ha cogido de sorpresa. El precio de la gasolina se ha comido ya el descuento de 20 céntimos que entró en vigor el pasado 1 de abril. Y con el diésel, pues puede pasar lo mismo en breve. Dos meses después, hoy por primera vez en la historia, el litro de gasolina supera de media, los 2 euros. Y en muchas estaciones de servicio está incluso por encima. Y el panorama no es muy alentador porque ahora mismo el barril de petróleo de Brent sigue hoy rondando los $120, lo que significa que el precio en los surtidores seguirá alto en las próximas semanas. Es curioso porque en la crisis de 2008, ese mismo barril de Brent rozó los $150 y, sin embargo, el precio de la gasolina no llegó a superar nunca el euro con 30 céntimos el litro. ¿Por qué ahora ha subido tanto? Bueno, pues porque el petróleo se paga en dólares y esta divisa está ahora mismo mucho más fuerte. Además, desde 2008, los impuestos a los carburantes también han subido o se han ampliado. En el momento en el que estamos, ya no solamente es la subida, sino la velocidad a la que sube. Esto se debe a la incertidumbre que está generando la guerra de Ucrania. Prácticamente a diario, los países están tomando decisiones de castigo a Rusia, decisiones que están afectando de forma inmediata a los mercados de la energía. Por todo esto, el precio de los combustibles está un 25% más caro que en el momento en el que empezó la invasión, y la guerra sigue. De hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado la puerta abierta a prorrogar la bonificación de los 20 céntimos otros 3 meses más. Estaba previsto que esta bonificación, que este subsidio, finalizara el próximo 30 de junio. La verdad es que le quedan pocas alternativas al gobierno que no sea precisamente eso, la de ampliar el descuento. No tendría, desde luego, ninguna lógica que ahora que la gasolina está más cara que nunca, pues fuesen a retirar esa ayuda, y eso que ya ha costado 642 millones de euros a las arcas públicas. Hay que tener en cuenta además que la medida llegó bajo la presión de huelga de los transportistas de mercancías. ¿Cómo reaccionaría este sector si se quitara la bonificación justo ahora, en este momento? Un sector que, como todos los españoles, pues ha vuelto a la casilla de salida, porque ahora mismo estamos pagando por llenar el depósito prácticamente lo mismo que en el mes de marzo, y eso con el descuento incluido. Y la gran pregunta, ¿dónde está el tope? ¿Dónde está el límite del precio de los carburantes? Pues es algo que no se sabe. Depende de factores externos. Quizás el final de la guerra de Ucrania ayudaría a controlar la situación, aunque los efectos van a ir mucho más allá y, por ejemplo, el cambio de modelo energético de la Unión Europea ya no tiene marcha atrás. Pues es una de las noticias destacadas de este miércoles, pero hay más, que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Noticia de hace tan solo unos minutos, Pilar. Rescatados los 11 tripulantes del pesquero gallego que se ha hundido en aguas del Gran Sol tras sufrir una vía de agua con base en Marín. El Piedras, así se llama, zarpó el pasado 16 de mayo del puerto de esta localidad rumbo al caladero británico. Es el segundo pesquero gallego que se hunde en 4 meses. El 15 de febrero, hay que recordar, naufragó el Villa de Pitancho en aguas de Terranova, un naufragio que dejó 9 muertos y 12 desaparecidos. El dramaturgo Juan Mayorga es el nuevo premio Princesa de Asturias de las Letras. Es el tercer dramaturgo que obtiene el galardón tras Francisco Niega en 1992 y Arthur Miller en 2002. Autor de obras como Siete Hombres Buenos o Más Ceniza, también ha realizado adaptaciones de La Dama Boba, Divinas Palabras, Un Enemigo del Pueblo, El Rey Lear o La Vida es Sueño. Y te voy a pedir un favor, completa este refrán, Pilar.
A ver.
Las apariencias
Engañan.
Te lo digo porque en Madrid han sido detenidas 5 mujeres que se disfrazaban de ancianas con pelucas, gafas de marca y ropa elegante con el objetivo de pasar desapercibidas en zonas de gran poder adquisitivo y robar en viviendas. Se les imputan al menos 11 asaltos, de los que sacaron casi, ojo, 1.300.000 euros. Y ante las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, los obispos de las diócesis andaluzas llaman a una participación responsable porque votar es un deber moral que contribuye al bien común y la configuración de la sociedad. Y aunque ninguna opción política se adecúa plenamente a la experiencia cristiana, señalan aspectos a tener en cuenta como el respeto a la dignidad y la vida humana, la promoción de la familia, el respeto a la libertad religiosa y la defensa de los más débiles. Y también el Papa ha hecho un urgente llamamiento para que se resuelva el bloqueo de las exportaciones de trigo de Ucrania, uno de los mayores productores del mundo de este alimento básico.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, después del partidazo de anoche en París, preocupa el pie de Rafa Nadal.
No para este torneo, pero sí para el futuro cercano. En medio de la alegría que supone ver al tenista español ganar en Roland Garros y meterse en semifinales, Nadal viene advirtiendo en sus últimas ruedas de prensa que su pie izquierdo está al límite. Recordemos que tiene la enfermedad de Müller-Bays. Ayer, después de ganar a Novak Djokovic, una de las preguntas fue esa. Rafa, ¿cómo está tu pie?
Hablaremos después del torneo y entenderéis un poco todo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a dejarlo todo. No sé lo que pueda pasar después de aquí, pero creo que aquí voy a poder competir. Ahora mismo no es momento tampoco de dar muchas explicaciones hacia eso, pero la tiene y después del torneo, cuando termine, pues os la explico. Y hay que estar centrados en lo que queda, ¿no? Viene un partido muy difícil contra un gran jugador y vamos a intentar estar listos para dar el máximo.
Rafa Nadal va a jugar este viernes las semifinales de Roland Garros contra el campeón olímpico, el alemán Alexander Zverev. Y en fútbol la noticia es la despedida por carta de Gareth Bale. El galés se marcha del Real Madrid después de 8 temporadas, 19 títulos, entre ellos 5 Ligas de Campeones.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. 6 minuts i mig per sobre de la una. I, mira, pràcticament t'ho dic. Ens falta 2 dècimes, però pràcticament et dic que a Lleida estem a 30 graus. Tornem-hi, eh? Els 30 graus, que ben segur avui els passarem de llarg, a 29.8, si vols. Però vaja, depèn del lloc de la ciutat, 30 graus ja. Busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida, cel poc ennuvolat o clar, amb nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu. Temperatures en ascens, lleuger en general, amb valors màxims de fins a 35 graus a Lleida Capital i Balaguer, 33 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. A més, vent del sud, moderat al Pirineu i de fluja moderat a la resta. Demà dijous, intervals de núvols mitjans i alts i al Pirineu esperem nuvolositat d'evolució diurna sense descartar algun xàfec aïllat a la tarda. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis o en lleuger descens. A més, vent del sud i del sud-est fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Explicava que el Comitè d'Empresa d'Autobusos de Lleida Moventis i la direcció van assolir ahir un principi d'acord per posar fi a 3 mesos de protestes, 2 jornades de vaga i d'aquesta manera tancar un conflicte que semblava destinat a acabar als jutjats. Així ho va assegurar tant el responsable d'Autobusos de Lleida, Carles Soldevilla, com el president del Comitè d'Empresa, Paco Morales, i tots dos van detallar que l'acord assolit al Consell de Relacions Laborals de Catalunya haurà de ser avalat pels treballadors. Cal recordar que la plantilla va començar al març, les protestes, quan l'empresa va reconèixer que no podia assumir la pujada salarial d'aquest any prevista al conveni col·lectiu, que era del 7%, que és l'IPC, més un 0,5%. Clar, suposo que quan es va fer aquest conveni ningú es pensava que l'IPC pujaria tant. Finalment, el document que detalla l'acord al que han arribat assenyala que els treballadors percebran un augment salarial del 4,5% aquest any, i que el 2023 serà
del 3,5%, per la qual cosa en dos anys se'ls incrementarà un 8%. Canviem de tema perquè el dispositiu per a la campanya de la fruita a Lleida es manté, tot i necessitar menys temporers per les gelades. Arnau Vila.
Un dispositiu que es manté amb 122 llits al pavió 3 de la Fira de Lleida i es passa de 70 a 100 en el que serien les places en els pisos per als treballadors. La campanya que obre les portes avui 1 de juny i no les tancarà fins al 30 d'agost necessita menys temporers a causa dels danys per les gelades que han fet que la producció de la fruita es rebaixi al voltant d'un 80%. Gemma Casal, membre de la fruita amb justícia social, denuncia que la paeria no els deixa col·laborar en el dispositiu de la campanya de la fruita ni oferir ajuda als temporers.
Nosaltres demanem que se'ns permeti un dia, igual que es permet a altres sindicats, doncs fer la revisió de nòmines, contractes, etc. No? I és un servei també jurídic el que oferim. Informem dels drets que tenen, per exemple, en temes com l'allotjament, el transport, l'accés a l'aigua fresca, que també està reconegut a dins del conveni laboral, i creiem que tota aquesta informació les persones no la reben.
La campanya passada es van atendre al pavelló 3 de la Fira de Lleida 800 persones que van fer unes 11.000 pernoctacions. D'aquestes, el 60% tenia els permisos en regla, però el 40% restant no tenien papers, ha detallat la regidora Maria Massol. La paeria espera, però, que enguany siguin menys, perquè el sector ja ha anunciat per activa i per passiva que no necessitarà la mateixa quantitat de mà d'obra que altres anys. A més, afegeix que hi ha altres regions, com França o Itàlia, en què s'augura una campanya agrària millor, fent que no sigui una prioritat venir aquí.
De fet, parlant de fruita, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya es mostra preocupada per l'evolució de la campanya de comercialització de poma Golden a Catalunya, amb cotitzacions que han baixat un 25% en relació amb la campanya anterior. Així ho traslladarà al plenari del Comitè Mixt de Fruita i Horta, que se celebra aquesta tarda a Lisboa, amb la participació de representants d'Itàlia, França, Portugal i també de l'Estat espanyol, principals productors de fruita de llavor a Europa. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya vol evitar que aquestes cotitzacions a la baixa marquin el comportament de la propera campanya i per això busca aliances amb la resta de països productors europeus per trobar solucions a aquesta tendència que s'arrossega des de fa diverses campanyes. I marxem cap al territori perquè, evidentment, tornem a tenir notícia dels Jocs Olímpics d'hivern, i és que l'Amban proposa ara dividir la candidatura dels Jocs per lots, amb dues opcions, i deixar triar primer a Catalunya.
El president d'Aragó, Javier Lambán, proposa dividir en dues parts la candidatura per a fer els Jocs Olímpics d'hivern 2030 al Pirineu. Aquestes opcions deixa que Catalunya pugui elegir primer. De fet, així és com ho ha explicat el president d'Aragó, Javier Lambán.
S'ha de mostrar nuestra voluntad de diálogo y sabiendo que además nuestro Pirineo es igual o mejor que el Pirineo catalán en cuanto a estaciones y en cuanto a todo, en aras a demostrar nuestra voluntad de acuerdo, decir, en cada lote hay dos opciones, que elija primero Cataluña y nosotros aceptamos gustosamente parte del lote que no elija Cataluña.
El president d'Aragó ha estat dur amb el COE i lamenta que després de diversos mesos de treball no hi hagi ni un sol document sobre en què consisteix la candidatura que proposen amb Catalunya, mentre que des d'Aragó ja havien avançat els tràmits corresponents. Però, per altra banda, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, acaba d'explicar fa escassos minuts que Catalunya sempre ha estat disposada a presentar una candidatura en solitari si no hi ha acord amb l'Aragó, en resposta a aquestes pròpies declaracions de Javier Lambán sobre els lots. Vilagrà també ha expressat la voluntat de col·laborar amb l'Aragó, però que si no s'arriba a un acord, els informes de la Generalitat avalen l'opció de presentar una candidatura sola. Vilagrà conclou en que Catalunya no vol perdre l'oportunitat de celebrar uns Jocs.
Total, que Arnau, se t'acabaran les pràctiques aquí a la ràdio i no tindrem res segur, eh?
No haurem encara trobat aigua clara.
O sigui, encara no sabrem si ens acabem presentant. Si després ens trien o no, ja, això ja serà una
altra cosa. M'agradaria saber també si a Sapporo, al Japó i a Vancouver, a Canadà, tenen tot aquest dilema per a organitzar uns Jocs.
Ja dic, sense saber-ho, quasi que m'atreviria a dir que no, eh? Gràcies, Arnau.
Mode multiòptiques.
Mode multiòptiques.
Mode multiòptiques!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en multiópticas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas. Pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.000 800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a part, així, que ja comencem a parlar de noves tecnologies, ja saps que ho fem al Info Cope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens has de buscar també a les xarxes socials i també que ens pots escoltar a través del nostre podcast. Els dimecres, això sí, aquí en directe, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, què tal?
O sigui, avui, per ser aquí sobre la taula, hi ha més trastos que persones. O sigui, bueno, o sigui, cadascú veniu amb dos trastos. El mòbil, l'ordinador...
Dos dispositius. Ostres.
Déu-n'hi-do, eh?
Un programa sense papers avui.
Ni un boli ni un paper.
Nada, nada. Bueno. No,
per a què?
Jaume, de què parlem avui? Va, que estrenem el mes de juny.
Vinga, va, setmana de transició per la Worldwide Developer Conference d'Apple del proper dilluns, perquè quan Apple es prepara, doncs ja saps que quan prepara alguna cosa, doncs ho eclipsa tot, no? Sí. Doncs es toca comentar-ho. I avui, pues farem aquesta travessa per aquest proper dilluns a veure què ens presenta. Però, bueno, a part d'això d'aquí, també tenim més coses preparades. Xiaomi s'alia amb Amazon per als seus nous televisors. Sempre parlem de Xiaomi de smartphones? Doncs avui, vinga, va, comentarem la seva gamma de televisors. Android Auto per a mòbils ha començat a desaparèixer. Per què? I després un warning, no? Un warning que, bueno, és una dada interessant. El 64% de les empreses espanyoles van ser víctimes d'un ransomware aquest 2021. Sí, que ho comentarem tot plegat i que, bueno, el warning que sempre tenim aquí en el programa. Doncs això, tot preparat per la tertúlia Freak, però per començar, també preparada l'efemèride d'avui. David, fins a quin any viatgem?
Bueno, pues mirar, aparte de viajar muy, muy lejos, le vamos a poner nombre a lo que es considerado en el mundo, en la historia de la informática, al primer hacker. ¿Ah? Porque tal día como hoy, del año 1903...
¿1903? Ni Jaume estaba.
Hace 119 años, un señor llamado Neville Maskline...
¿Mask?
¿Vale? Line... Este señor, ¿vale?, interrumpe una demostración del teléfono inalámbrico seguro de Marconi, metiendo entre medias, online, on time, insultos en morse. Fijaros que este señor viene de una familia de inventores y magos. Este señor era mago y ya utilizaba el telégrafo de forma escondida para pasarse mensajes con gente compinchada y poder hacer trucos de magia, ¿no? Bueno, pues claro, le interesó muchísimo cuando el Marconi presentó con el invento de las ondas electromagnéticas el poder hacer envíos totalmente y 100% seguros de forma inalámbrica.
100% seguro.
Mando, ¿eh? Y 100% seguro. Y es que lo vendían como un sistema seguro. A lo cual este hombre se interesó. Él había hecho algo parecido con esta tecnología. Entraron en una disputa. Y bueno, pues Marconi, que en ese momento estaba en un momento tremendo, pues este señor fue desechado. De esto lo que no sé es cómo no ha hecho una película, ¿eh? Porque es buenísimo para guión. Y bueno, pues al final este hombre, ¿qué es lo que hizo para demostrarle delante y públicamente, jactándose de que era un sistema maravilloso? Maravilloso y súper seguro. Bueno, pues ir a esta presentación y tal día como hoy, bueno, pues meter unos mensajes con unos insultos en este envío morse. Con lo cual lo que se recibió en el otro sitio fue el primer hackeo de la història.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Hem viatjat fins l'any 1903, pràcticament 120 anys d'història amb aquest primer hacker, o més hacking, doncs que hem tingut. I per anar fent ara culturilla, ara toquen
conceptes bàsics.
I avui un concepte bàsic, molt bàsic, que ja fa dies que sona, que són les direccions Mac. Quan parlem de Mac no parlem d'ordinadors d'Apple. Eh? Quan diem què és la direcció Mac...
S'escriu igual, eh? M-A-C.
Bueno, es la, precisamente son las siglas de Media Access Control y bueno, pues es un identificador que corresponde a una forma única de una tarjeta o un dispositivo de red, es decir, la máquina en sí, el nombre o el número de serie,
la matrícula
de la máquina en sí que se está conectando, es decir, como la matrícula del coche. Puede ser un Ford, un Renault, un X tal, modelo tal, pero cada uno lleva su número de serie o su matrícula. Pues esa Mac, además, la podemos ver de todos nuestros dispositivos, ya que las redes incluso nos permiten que podamos bloquearla para que solo ciertas Mac, ciertos equipos, se puedan conectar.
Sí, ya cuando digan bloquear per Mac, ¿no?
Exacto. Es decir, yo quiero la red wifi de mi casa súper segura. Oye, lo más, más seguro que no se conecte nadie es activándolo a través de Mac. Es decir, que cacharrito por cacharrito se pueda conectar a él. Si te lo cambias, tienes que darlo de alta en la red, ¿no?
Per lo que dius, cada dispositiu, cada aparell que circuli o faigui tràfic per la xarxa, t'ha de portar aquesta matrícula, aquesta Mac, ¿vale? I que s'identifiqui. A més, és únic. No en pot haver dos d'iguales.
És un número de sèrie, exacte.
Únic al món, i amb tots els dispositius que es connecten amb una xarxa.
Difícil no repetir, també,
Bueno, és difícil, però són dos dígits, dos punts, dos dígits, dos punts, dos dígits, que és hexadecimal, per tant, hi ha números i lletres allí. N'hi ha molts,
Doncs vinga, va, som-hi, perquè ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem a Cope Lleida, doncs ara els friquis tequis i l'antena. I ara comença...
La tertúlia fric.
Doncs ja tenim data pel Worldwide Developer Conference d'Apple aquest proper dilluns i cada dia es comenten més temes i amb més força. I un influencer de les xarxes com és el Gurman ha fet la seva aposta. Què aposteu vosaltres per aquest proper dilluns que presentarà Apple? Perquè s'ha parlat d'aquest Reality OS, nous map, nou sistema operatiu, segur, no?
Jo lo sigo en Twitter, a este señor, desde hace muchísimos años. Y
¿acerta o no acerte?
Ha sido una... Sí, claro que
acerte,
sí.
Acerta bastante. Y tampoc no.
Pero sí, bueno. También que no, pero acerta bastantes cosas.
Pero ¿quin percentatge posaries tú de acerts?
Hombre, más de la mitad de las cosas que pone las acierta.
Es igual, Jaume, porque si falle les que a tu t'interessaven, doncs encara que sigui un tant percent... Jo ja fa... Us ho vaig dir. Abans de la pandèmia ja ho vaig decidir. Deixo de llegir publicacions especialitzades un mes abans d'aquestes històries.
No, estic d'acord amb tot això.
Perquè hi ha tant fum i tant rumors
però
que al final no pot ser.
Però aquesta setmana sembla que tot estigui pagat i que només hi hagi notícies sobre aquest tema. I que tothom diu...
Bueno, perquè hi ha un llançament aquest imminent, David...
Bueno, es el mismo funcionamiento, es que os falta cultura.
Ilumina.
No, fíjate con lo que te voy a iluminar.
Venga,
os falta un poquito de salsa rosa.
Va, pósale.
Un poquito de salsa rosa.
Venga, va, pósale.
No, claro. Sí.
A ver, hay cosas que son evidentes, que se presentarán, y d'altres que volem que se presenten y que sonen, y que tard o d'hora se presentarán, pero no sabemos si será aquest any, l'any que
ve. La semana pasada hablábamos de que no, ya han dicho que van a sacar unas gafas porque hay un tío con gafas, porque ya sabemos en la próxima actualización hemos visto que ya hay algo de realidad virtual y de realidad aumentada. Es decir, estamos viendo cosas y ahora todo el mundo a decir y a yo sé y yo propongo y lo que van a presentar es esto. Yo lo que digo, vuelvo a repetir lo que repito todos los programas, muy bien por la parte de comunicación de Apple por ahora, lo tienen todo bastante encapsulado y además una semana antes de lo único que se habla es de qué va a pasar este maldito lunes. Con lo cual, hasta... La gente que no sigue esto, que simplemente se ha comprado un iPhone hace 4 años, en un momento dado le da el play y se ve 5 minutos de la presentación y todo el mundo lo verá. E incluso cuanto más rebombaría ya esta semana, más saldrá en el Telenoticias la semana que viene. ¿Habéis visto algún anuncio de Google en cuanto a desarrollo, teléfono o lanzamiento en la televisión? Nunca. Pero de Apple en el Telenoticias sí.
Sí, sí.
Es bestial. Es decir, lo de la manzana es bestia. Entonces, todo lo que hablemos, pues yo creo que el miércoles que viene vamos a hacer un programa súper chulo y súper rápido, intentando hacer un esquema. No vamos a explicar nada, solo vamos a hacer un esquema. Va a ser esquematizado.
Va, apuestas. iOS 16, iPadOS 16, el macOS no sé quin número és, això, evidentment sí, perquè és que és l'arrel de la WWDC. Ahora bien, M2, empezamos. Chip M2, ¿se va a presentar algún Mac con chip M2, David Casero? ¿Se presentará alguna cosa?
No sé si lo tendrán preparado. Si lo tienen preparado, la leche que le meten al mercado de los chips es va a ser bestial.
¿Alguna cosa de las gafas?
Porque, creo que...
Apuntaven que quan ells diguin alguna cosa començarà la indústria de la còpia, del clonar. Per tant, igual s'esperen a tenir-ho ja per llançar-ho.
Yo creo que antes de eso, es que creo que hay un paso intermedio. Vamos a ver que se van a lanzar muchas cosas de realidad aumentada, pero hay un paso intermedio que es la educación para entrar a esa realidad aumentada, que precisamente es las nuevas formas de interactuar con el teléfono. Y esas nuevas formas de interactuar con el smartphone es lo que va a una realidad aumentada. Con lo cual, ¿vamos a ver algo? Seguro que vamos a ver algo.
O algo relacionado, claro.
¿Cómo relacionado a que nos lleven cierta información que va a coger el teléfono para mostrarnos ventanas redimensionales?
No crec que veguem unes ulleres allà a sobre.
Jo no veig molt el telèfon interactuar, veig més interactuar amb ulleres.
Bueno, que sí, però la manera amb la que el sistema operatiu se comportarà és per adaptar-nos a aquest canvi.
Que el telèfon serà un suport de les ulleres, estic d'acord. Però que jo veig que les ulleres són... Per interactuar.
Pero es que ahora mismo, sí, pero vamos a ver, ahora mismo, ¿cuál es el negocio de las gafas? ¿Dónde está el gran volumen de negocio que se está haciendo con las gafas de realidad aumentada y demás? Sí, pero incluso más,
no,
pero incluso
virtual.
Más, pero incluso más a la producción de contenidos, al contenido profesional, al mundo profesional. El mundo profesional, y lo vemos en el Mobile World Congress, está muy introducido todo el tema de la realidad aumentada, de la realidad virtual. Mucho.
Todo lo que es teleasistencia es realidad aumentada.
A Apple, donde le hemos visto precisamente siempre fuerte, es en popularizar aquello que ahora mismo es muy profesional y válido para unos cuantos. Intenta hacerlo válido para todo el mundo.
Venga, va. Això d'aquí, el proper dimecres, doncs, sortirem de dubtes, ho comentarem tot plegat. Has parlat de popular, i que és molt popular també al nostre estat és Xiaomi. Vale, és una de les principals marques punteres amb el tema de smartphones, però fa uns dies, ja fa un any i algo, s'ha introduït dintre el món dels televisors i ara sembla que ens trau una nova línia amb el sistema operatiu d'Amazon, Fire OS. Què hi ha aquí en aquesta aliança? Què aporten? Què aporta de nou?
Bueno, huyent del Google puro y duro, y de la cuenta de Google para introducirse con los sistemas de Amazon, donde además el sistema de Amazon es multiplataforma, es decir, es un sistema donde ya tienes pregrabado o predefinido este menú de televisión para moverte más rápido entre todas las plataformas que tengas contratadas, pero yo a esta noticia digo, para mí, mala alianza.
Sí, ¿por qué?
Porque mientras sigan con la guerra con HBO y no tengan HBO, a ver cómo voy a tener HBO en esta tele.
Porque Amazon no te app de HBO.
Tú te compras un Fire Stick TV, que lo sepa todo el mundo, para convertir tu tele en una tele conectada a internet, con menú, con todas las aplicaciones, Netflix y demás.
Un día de que estos arribaran en cor, ¿no? Entenc jo.
Bueno, pero es que...
Això al final és qüestió de si el mercat ho demana...
No, llevamos 5 anys, es decir, han tenido tiempo.
Ja, però Amazon té el Prime Video.
Pero
competeix en allò.
Sí, però tiene Netflix, sí que tiene Disney...
Tens Movistar, tens tot.
HBO,
te Rakuten, no. Te de tot.
Y si queréis, ya hablamos del tema, pero no tiene HBO. Y para mí, bueno, pues soy usuario
de
HBO.
També HBO tindrà de recular una mica i afluixar, ¿no?
Creo que están todos en negociación, pero es que la guerra está abierta por la parte de Amazon, porque en Estados Unidos son competencia muy, muy gorda, más que incluso...
Però pot haver aliances perquè entre altres països hi hagi acord. Pues, al final, cada país se negocia.
Un programa d'estos, llamamos a Bezos i demás... ¿Cómo está el tema de HBO?
Vale, vale.
Cuéntame. Pero bueno, yo es el único pero que le veo. Lo bueno que le veo es que es un sistema muy, muy consolidado, que funciona muy, muy bien, que no te hace falta para nada salir de ese entorno, y cosa que ahora con el sistema que tienen de Google, todo te lo tienes que configurar.
Yo lo que veo es que
ahora introducían Google TV.
Sí, sí, claro.
Todo tienes que configurar. Aquí tienes la parte de Prime Video, que bueno, pero todo es súper organizado.
Pero un canto, Amazon no té un dispositiu en pantalla gran d'un televisor, té el seu Fire, Fire Stick, o sigui que li va bé perquè té la televisió, i en canvi Xiaomi pues, té un bon sistema operatiu i tots els recursos. Y
lo que tiene es que tiene una tele de 65 pulgadas por 549 euros.
Bueno,
es decir, es que es bestial. Pero Xiaomi
té tot el contingut de Amazon i està allí.
No, però és que estem parlant de 65 pulgades, és que és molt llaminer això.
549 euros.
Bueno, ja sabem la política de Xiaomi amb el tema del preu.
Pues aquí
está
l'aliança.
Sí, no, però la línia aquesta amb el Fire OS...
De 98 pulgadas, vale, porque hay imágenes de ella, ¿eh? Pero decían además, no, las sacarán unas cuantas solo en China. Digo, ¿en China? ¿Cuántos tienen casa grande? ¿Cuatro? Cuatro, porque tú cuéntame en China dónde meten eso en una casa de 98 pulgadas. Más grande, es más grande que la cama de matrimonio, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo.
Venga, va, anem per l'últim tram del programa amb aquest warning, ¿no? Perquè la notícia, bueno, és una dada, no? El warning de seguretat d'aquesta setmana és aquesta dada important d'un nou informe que ha tret el Ciberpreparació de Iscox, vale? És una asseguradora especialitzada en pòlisses ciber, no? I la dada és aquesta, no? Que el 64% de les empreses espanyoles van ser víctimes d'un ransomware al 2021. 64% van ser víctimes.
Ojo, en realidad es que el 64% de todas las que fueran atacadas acabaron pagando rescate. Esa es la noticia. Es decir, la noticia es que el 64% de todos los que reciben un ataque, picaron en él y les cogieron la información, el 64% acabaron pagando un rescate.
Ens falta el tant percent dels que van pagar, si van poder desencriptar o no els fitxers.
Bueno, i els que van pagar i no ho van dir.
Bueno, sí, sí, però... Jo reconec que cada vegada ho fan més bé, el tema d'enviar els mails, és que són exactament iguals. I, a més, ara ja no s'envien per les braves, és a dir, durant tot l'any, no, s'envien en moments puntuals. Per exemple, ara estem en campanya de la renda, doncs ara t'arribaran mails que si et venen d'Hisenda o el que sigui. Jo què sé...
El famós phishing.
Sí, que diem, però no? Que estan més estudiats.
Informació fiscal, envíos, SMS. Ahora somos atacados, además. SMS, sí, 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 miles sí. De correos electrónicos que tenemos.
Per enllaços enviats a través de SMS, per exemple. Per tant, el que diu el Jaume, que ho diu cada setmana, no cliqueu. O sigui, no cliqueu a res.
No mirar de què viene, llamar por teléfono, me envía el banco, llama.
Sí, sí.
Llama, entra por la web y contacta con tu asesor virtual, que creo que es que ya lo tienen todos los bancos. Pues contacta con él, para eso lo han puesto.
Sí, sí, sí.
Es decir, pero explotem
la comoditat que tenim de apretar el enllaç.
Vayamos a la fuente de información. Perdamos, a veces dices, oye, ostras, para lo del gas, la luz, tal, oye, entra por internet a tu compañía. Buah, es que me tengo que dar de alta un mensaje, no sé qué. Pues hazlo una vez, y eso sí, con doble identificación, siempre.
Sobretot ara que dius això, David, si rebeu un mail de la vostra companyia del gas, de la llum, de l'aigua, i us posen adjunt un arxiu zip, un comprimit, sisplau, no, o sigui, ni clicar-lo,
no,
ni per curiositat, perquè allò, vull dir, allò ja és segur, que és un problema, és una estafa, borrar-lo directe.
Sabeu també qui ha llançat un avís?
Qui?
La DGT.
Ah?
A tots els usuaris de vehicles connectats.
Bueno, és que clar,
ull, que també són hackejables, amb tota una sèrie de recomanacions, doncs, perquè no et hackegin aquest vehicle que tens connectat. O sigui que la tecnologia, per un cantó, ens avança, però per un altre cantó també tenim de posar, doncs, aquelles mesures de seguretat.
Hola, muy buenas. Aunque el semáforo esté en verde para las personas,
hay que
miramos a la izquierda, miramos a la derecha y luego cruzamos, ¿no? Bueno, pues es que es lo que nos toca vivir. El tema es que es cierto, todo lo que está conectado es hackeable y está claro, pues que, bueno, pues que todo se puede utilizar para hackear cualquier cosa. Tu casa, tu coche...
¿Cómo está cambiando el món,
Y cuando los coches siguen totalmente autónomos, es que aquí hay un problema, ¿eh? Bueno, com no augmentin el tema de seguretat als vehicles.
Pues com està canviant el món, no?
Sí. Bé, doncs, setmana vinent parlarem del que s'ha presentat a la conferència d'Apple i d'altres, bueno, d'altres històries, no sé si ens donarà temps de cobrir-ho tot, però bueno, perquè es passa cada vegada. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, disfrutar del sol i el bon tiempo.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel y date una alegría. Desde 38 euros la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en el atún claro, en aceite de oliva, Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens acostarem a les 2 de la tarda, per sobre ja dels 30 graus a la ciutat de Lleida. Avui és 1 de juny. Comencem la nostra tertúlia amb veu de dona, com sempre ben acompanyats. Amb nosaltres avui la presidenta de l'associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'associació Esport Femení Lleida, la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, i especialment contenta, agraïda com sempre de que ens convideu, però especialment contenta perquè l'AM Femení és equip de segona. Ahir va
sí, senyor,
molt,
sí, sí, és veritat. El que passa és que, escolta, ho van fer en opte per a cardíacs, eh?
Així, va costar molt, va costar molt.
Però... Potser es valore més quan costa tant.
És veritat, és veritat.
Espero.
Potser sí que hi ha aquest regust.
No, espero que es valori, a nivell de la ciutadania. Jo ho he explicat aquest matí, però espero que es valori, perquè és que realment la gesta és important. El que passa és que sembla que estiguem ja acostumats a tot, però no, La M femení, l'any que ve estarà segona, amb una segona en la que ja només hi haurà 16 equips, per tant, poca broma, Vull dir, és, després d'allò ve la primera on hi ha el Barça, aquells que ho guanyen tot, doncs, fixeu-vos on estan.
Escolta,
Jos...
Es pot aconseguir patrocinis i es pot aconseguir que es pugui tirar endavant, i tant.
Jos Ferreny, escolta, per menjar, quines són les millors peres del món?
Hombre, les de Lleida, l'Artur Lila, a més, o sigui que... I tant.
Les de l'etiqueta Lila.
I tant, a la denominació d'origen. Full Lila, a més, és que ho van encertar moltíssim.
Bueno...
Sí, que no pot ser d'una altra manera.
Molt bé, també està amb nosaltres la presidenta de App Lleida, de l'associació App Lleida, ja sabeu, l'associació que engloba doncs, a totes les dones emprenedores, directives, treballadores de tota la província de Lleida, des de des de la muntanya fins a la plana. Laia Rogel, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolta, què tal? Com estàs?
Bé, bé. Feinada, però bé.
Tens molta feina, eh?
Sí.
I més que en tindràs. Però què has fet exactament? Estaves avorrida?
Per què?
A veure, perquè és que ara la teva empresa obre fronteres.
Sí, sí, sí.
Però clar, això vol dir haver de treballar molt més.
Sí, jo sí, hauré de treballar més i viatjar més, però bueno, molt contenta perquè al final doncs és obrir portes, noves perspectives de negoci fora de Lleida, però sempre portant Lleida, i molt contenta, la veritat.
Seràs una bona ambaixadora de Lleida.
Sí, sí, sí.
A més,
tenim oficina al Cairo, a Egipte, així que contentíssima. Igual tinc que anar per allò de visita.
Bueno, si vas allà i coincideix un dimecres, ja saps que les noves tecnologies permeten que et puguis connectar igualment, eh?
I tant.
No sé quina diferència horària hi ha, però bueno, però escolta, que veure com prospera una empresa de Lleida sempre és una bona notícia, només faltaria. Enhorabona, Laia. I Gemma Casal, del grup de dones Lleida i de la coordinadora de ONGs. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estàs enfadada?
No, perquè
bueno,
estic constipada.
Ah, estàs refredada.
No, una altra cosa, això.
No es pot estar refredat. Des de fa 2 anys no, està prohibit estar refredat, no sigui cas.
Ja. El que passa és que aquest canvi de temps, a mi, mira que feia anys que no em refredava, no m'ha ajudat gaire.
No gens. Escolta, avui a l'informatiu hem passat un tall de veu teu. Hem passat un tall de veu teu en el que denuncies que, bueno, tu ets membre també de la plataforma Fruit amb Justícia Social, que la paeria no us deixa col·laborar al dispositiu de campanya que ha començat avui 1 de juny, que per cert, tot i preveure que serà molt inferior al d'altres anys, perquè ja fa molts dies que ens ho expliquen els pagesos, que les glaçades han fet molt, molt més mal del que ens pensàvem, tot i això, seguim mantenint els 122 llits al pavelló 3 i a sobre les places amb pisos pugen de 70 a 100. Per tant, no sé si realment creuen el que diuen. És a dir, diuen que serà molt inferior, que no vindrà tanta gent, però en canvi hi posem més places per si de cas.
Bueno, suposo que és un tema molt llarg. Eh? En realitat, la plataforma no és tant que denunciem que no ens deixin participar, perquè no és això, sinó perquè diguem que l'Ajuntament ha fet fora totes les entitats que treballaven amb temporers i els ha fet fora d'aquest dispositiu. I l'altra és que a nosaltres el que no ens permet fer, que l'any passat ho vam haver de fer a les portes del pavelló i no en les condicions, és que no ens permet informar sobre drets humans i antiracisme vinculat al tema laboral. O sigui, facilita que hi hagi sindicats que ho puguin fer, que puguin fer assessorament laboral, i altres sindicats, en aquest cas la CGT, juntament amb la plataforma, perquè la CGT n'és membre, no ens permet que fem que donem aquesta informació conjunta perquè consideren, o en aquest cas la regidora de Serveis Socials, considere que no és el mateix i que no es pot parlar sobre drets humans i antiracisme en el marc de l'assessorament laboral. Clar, nosaltres, o sigui, és una tonteria com un temple, que més li valdria dir no volem que vosaltres hi participeu, bàsicament perquè el mateix Ajuntament, des d'altres regidories, el que fa és apostar clarament per aquest treball més integral i en el que no es poden dividir els drets humans. Llavors, no permetre que es facilite informació sobre drets a les persones temporeres és vulnerar els drets, no? I considerem que és un tema molt greu. L'altre és sobre si confien o no confien en la gent que vindrà. Bueno, nosaltres denunciem una vegada més la emergència després de 30 anys i de tot l'enrenou amb aquesta ciutat, que continuen posant un tema que és estructural com a emergència. Llavors, celebrem que obrin el pavelló, però que l'obrin de la mà de les entitats que ja han estat treballant, que són Càritas, Arrels, Creu Roja i tantes altres, que ho facin d'una manera més integral i que consideren amb aquestes persones treballadores i que demanen responsabilitats i denuncien amb aquella part de la patronal que no està allotjant. Perquè al final, si nosaltres estem allotjant treballadors, és que hi ha una part de la patronal que s'està embutxacant uns diners que no li pertoquen. No? I per acabar amb el problema s'ha de començar a ser una mica valents i destriar les peres, les pomes i els préssecs que es fan amb condicions i sense vulnerar els drets humans d'aquelles que els estan vulnerant, i l'Ajuntament no pot participar en la vulneració de drets. I, per tant, ho hauria de fer. I sí, ahir vam demanar la dimissió de la regidora Maria Massall i la tornem a demanar perquè creiem que no ha demostrat ser competent en aquesta regidoria.
Mm-hmm. Sembla estrany que l'any 2022, a Lleida, que des de que jo recordo tenim campanya de la fruita i tenim... vull dir que no és una cosa aliena de la terra nostra, ni molt menys, que hi ha certes problemàtiques que s'arrosseguen un any per l'altre i que s'han acabat comportant d'una manera cíclica molt predible. És a dir, ara en parlem i en seguirem parlant fins allà al setembre, octubre, que en deixarem de parlar, fins al març o abril, que en tornarem a parlar. Però no s'arregla mai res. Aviam, no s'arregla mai res. Vull dir que hi ha certs problemes que segueixen existint, estan enquistadíssims.
Jo només volia fer un esment que el problema més greu de tot això és que hi ha una part de la pagesia molt gran, bueno, que pagesos ja gairebé no n'hi ha, el que hi ha són empreses, fonamentalment grans, cada vegada més grans, però que ho fan molt bé, i fan el que toqui, no? Malgrat pagar uns preus molt baixos, però són els que marquen el conveni, aquí falta que els sindicats es posin les piles per millorar, per aconseguir una pujada salarial, però que hi ha gent que ho fa bé i que dona allotjament, i que fa treballar els treballadors i les treballadores les hores que toque. Però què passa amb els que no ho fan bé? Els que no ho fan bé deixen un cost social molt elevat que el carregue sobre les esquenes o de l'administració pública o de les entitats del tercer sector. No pot ser que tinguem treballadors i treballadores que s'hagin que cullin fruita, aliments, tot el dia i que s'hagin d'alimentar a través del banc d'aliments o que hagin d'anar a dormir en pavellons d'emergència que sembla més aviat que haguessin patit un terratrèmol o que estiguin en condicions infrahumanes. Llavors, doncs aquests que ho fan malament no només estan donant una imatge molt negativa de la fruita de Lleida, que són ells qui ho fan, ningú més que ells, ni cap associació, ni cap plataforma, ni... són ells que vulneren els drets i donen aquesta imatge negativa, sinó que a més ens estan estafant a tots. I estan estafant a les arques públiques, als diners que haurien d'estar pagant de seguretat social, a les facilitats que haurien d'estar donant als treballadors són que després s'estan cobrint amb diner públic o amb diners de les entitats, aquesta gent està fent competència deslleial al seu propi sector, a les altres empreses que sí que ho fan bé. I, per tant, amb ells els hi surt millor el quilo de fruita que al veí que ho està fent bé. Doncs posem-hi totes les eines, posem inspecció de treball, però també posem a l'Ajuntament en favor de les persones, no? que denuncie amb aquesta gent. El pavelló està ple de gent que treballa tot l'estiu. No? Doncs és l'Ajuntament qui ha d'anar a inspecció de treball i de presentar una denúncia contra els pagesos que estan enviant la gent a dormir aquí.
Clar, perquè recordem que qui té contracte, teòricament, està, o sigui, qui li està facilitant el contracte està obligat a facilitar-li allotjament, que, com diu la Gemma, la majoria ho fan bé, vull dir que afortunadament, perquè és que si no parlaríem d'un volum de gent que seria impossible de controlar, però, escolta, aquest tant percent tan baix que ho fa malament, doncs potser que l'erradiquem d'una vegada ja, i si no poden, doncs que demanin ajuda, però hi ha alguna manera que s'ha de fer bé. Laia, escolta, quan anem a comprar fruit a la botiga, és una reflexió que em fa jo mateix, i que no miro. Mirem la procedència o no, quan comprem? Jo no ho miro, i crec que ho hauríem de mirar,
Jo sí. Sí? Jo sí que ho miro.
Mira, veus?
Jo sí. Jo normalment miro si és de proximitat, si és d'aquí del territori, o si és de més o menys de la zona, però vamos, sí que ho miro.
Ja dic jo que és una bona ambaixadora de Lleida, la Laia.
No, però és que miro inclús també perquè potser a vegades per èpoques no és l'època d'alguna fruita i llavors miro d'on ve perquè a vegades no me donen massa bona referència, si no.
La Gemma diu que sí, per tant també jo, que no et veig, sí. Tu mires, home, tu m'has de dir que sí,
I tant. Mira, primer de res, felicitar la Laia per aquesta expansió de l'empresa, doncs, yes. Que és molt important doncs, que obrir fronteres i en aquests moments que sembla que el món està, que trontolli, doncs, tenir aquesta empenta i tenir aquesta capacitat, doncs, s'ha de felicitar i animar-la i, doncs, aquí ens té per lo que convingui, perquè, doncs, és molt important i que, a més, una dona al capdavant, doncs se l'heu de felicitar. Això per una banda.
Pel tema de la fruita, naturalment, és aquest tema cíclic que, com tants altres temes, la violència, la falta de la bretxa salarial, etcètera, etcètera, doncs són temes que van sortint. I té molta raó la Gemma quan diu que hi ha un gruix important de pagesos que ho fan bé, pageses, que ho fan bé, però hi ha aquests defraudadors que, doncs, potser no hi ha prou incidència des de tots els organismes oficials que hi hauria de ser, tots que, perquè aquests defraudadors, de la mateixa manera que amb la pagesia, amb la indústria, amb aquella picaresca que encara hi ha, que encara és en molts llocs, te faig la factura sense IVA, te la faig, no, doncs, a veure, o aquell personal que treballa, mira, t'ho faré en negre, no, doncs cobra el que hagis de cobrar i fem les coses bé, perquè és que si no aquest país no acabarà de ser mai un país tercermundista, vull dir, les coses tal com siguin. I que el tema de la fruita, naturalment, jo, com a doble vessant, com a activista social i com a infermera, s'han de mirar les etiquetes i s'han de mirar la procedència de tots els productes, naturalment. I com no pot ser d'una altra manera, aquí a València, ja ho sabeu, encara hi ha el mercat amb 5 o 6 parades que fa 5 per 1, l'àgueda, que sembla que es multipliqui ella mateixa, doncs, i anar al mercat, i clar, podem, naturalment, estem al segle XXI, i a vegades diu, ostres, les cireres o les maduixes a aquest temps, doncs, siguem una mica conscients i comprem la fruita del temps, comprem els productes del temps, perquè sí que pots fer una excepció puntualment, però que no sigui una constant de comprar productes que no són de temporada, perquè han fet milers i milers de quilòmetres i doncs no hauria de ser que estiguessin a l'abast.
És que per un tema de sostenibilitat fins i tot,
Exacte.
Ara recordo el president dient que esmorzava cada dia pinya, aquí a Lleida. Allò va ser una patinada interessant, Pere Roque li va portar dos caixes de pomes,
Sí, exacte, ara no fa gaires dies van estar aquí a la Generalitat, hi havia doncs tota una representació de la pagesia de Lleida, tota
que és ben bona la pinya, sí. Vull dir que no en tenim res en contra, però en lloc de cada dia pinya, doncs cada dia poma i un dia a la setmana pinya, ja està, i ho desvem tots.
El Pere Roque, que és molt bon comunicador, doncs,
després de sortir la pel·lícula se li està pujant una mica, per això, però bueno.
Però ho explicava molt
claríssimament.
Sí, inclús fa kiwi, fa pistatges, tot pràcticament aquí.
Totalment. Gemma.
No, jo volia dir que aquests productes, que coincideixo tant amb la Laia com amb la Jos, però els productes que no ens són propis, penseu que de vegades, quan des d'aquí ens obsessionem per un producte que no ens és propi, que ha de venir de fora, molts cops estem generant misèria i pobresa en altres zones. Jo us poso l'exemple de la soja o l'exemple de la quinoa, no? Que està molt de moda la quinoa, sobretot per la gent doncs, que s'ha fet vegana i que està molt bé fer-se vegà, si així ho vol algú, però l'altre és que la producció intensiva de quinoa per abastir els mercats occidentals ha fet que hi hagi molta gent que perdi les seves terres, que no puguin produir per alimentar-se ells, que siguin expulsats de les seves terres per poder produir un producte d'alguna manera de luxe, entre cometes, o elitista, entre cometes, que arribi als mercats occidentals. Per tant, si tenim pomes, endavant amb les pomes, amb els peres, amb els préssecs de Lleida i amb les cireres de Lleida. I l'altre és un tema no només de la sostenibilitat que tu has, això, no? De tot aquest llarg trajecte, que han de fer els productes, sinó també de les mesures sanitàries que s'utilitzen a l'hora de produir en segons quins països del món. Hi ha empreses catalanes i europees que en lloc de produir aquí, o a més de produir aquí, estan produint en països africans on no hi ha control o no hi ha el mateix control sobre els productes fitosanitaris que s'hi llencen. Doncs que sapiguem que això afecta a la terra, a les persones que hi treballen allí, a les aigües i també a la nostra salut quan ens arriben aquests productes a la nostra taula, doncs jo crec que sí que val la pena mirar l'origen i fer compra de proximitat i a més, i afegeixo, si pot ser producte ecològic, molt millor.
Sí.
Això de la picadesca, que ho diries, que s'ha dit més d'una vegada. Doncs mira, se'n van a l'Aragó perquè les mesures sanitàries o les mesures no són tan estrictes com a Catalunya, sobretot lo de que les mesures sanitàries. Per tant, doncs, vull dir que és el que deia abans.
Déu-n'hi-do que ens haguem d'escapar amb aquests assumptes, per aquesta història, però Déu-n'hi-do. Escolta, que em quedes 6 minuts per arribar a les dues i us faig un gir radical de tema. No és que sigui un tema menor. Lleida ha entrat en vigor la nova ordenança de mobilitat. És una ordenança que prioritza, diuen, des de la Paeria, la protecció dels vianants i la seguretat viària. A més, estableix una regulació més detallada per les bicicletes i els patinets elèctrics, i aquests darrers passen a considerar-se vehicles. És que ara jo recordo que la Laia Rogel, en aquells bons temps, abans de la pandèmia, quan encara veníeu aquí a la ràdio, sé que alguna vegada vas venir en patinet, Laia.
Sí, jo encara l'utilitzo.
El fas anar.
Sí,
i escolta, què tal és Lleida per anar en patinet elèctric de manera legal?
El que passa és que els vehicles encara no estan acostumats al patinet. Llavors, la gent va per la vorera perquè, o almenys jo hi he anat, perquè et fa respecte anar per la carretera. Perquè els vehicles no estan acostumats i no te respecten com un vehicle més dintre del vial, no? Llavors, ahí està el problema, no? I per això jo a vegades em trobo més segura anant per la, a poc a poc o ja directament has de caminar, doncs caminant per la vorera, perquè dius, bueno, és que jo per aquí, si vaig per aquí és que me poden donar un cop i al final la carcassa sóc jo.
Sí, clar, totalment.
Més insegur inclús que la moto, perquè la moto fa una mica més de gust.
Que sàpiguis que des d'avui està prohibidíssima anar per la vorera.
No, ja jo normalment de donar sempre per la carretera, però sí que és veritat que han de plantejar-se o més carrils bici o
bueno, ara amb la zona de baixes emissions, que està tan discutida, que entrarà en vigor al gener del 2023 i no n'haurem parlat amb ningú ni ningú sabrem ben bé com és, només se van filtrant històries, doncs se suposa que serà més fàcil. Dic se suposa. Ja veurem si faciliten o empitjoren la vida de la gent, que això... Bueno, veurem com va tot plegat. Gemma, i Jos, amb patinet, amb bicicleta, caminant, amb bus?
Jo a la feina vaig tornar a peu sempre que puc, veus? O sigui, quasi sempre. No he agafat mai la bicicleta perquè em fa molta por.
A mi també,
Fa molta por el trànsit, jo no soc com a molt hàbil, i els cotxes respecten poc. Llavors, doncs, no agafo la bicicleta i vaig a peu. Patinets, hi ha de tot, o sigui, al meu barri hi ha molta canalla, molt jove, que van per tot arreu, pel mig de la plaça, creuen la carretera però no els hi sembla. Jo crec que sí, que s'ha de regular una mica, s'ha de fer molta educació viària, però jo crec que és necessari reduir el trànsit a la ciutat, i és urgent, i jo crec que la gent s'hi acostumarà, com s'han acostumat a tantes altres coses, i més quan penso que és una cosa beneficiosa per tothom.
Gemma, perdona, ara que has dit això, un incís. No he pogut entendre mai que avui entri en vigor la nova ordenança de mobilitat a la ciutat de Lleida i l'Ajuntament digui que ara ja de cara a la setmana vinent engegarà una campanya de comunicació. Però és que,
ja, és que anem a destemps... És el que anava a dir. Les coses es fan al revés. Primer es fa una campanya de comunicació, es fa informació viària i després s'aplica la normativa. No? Igual, vull dir, això funciona amb tot, no ho podem fer a l'inrevés. No? La gent ja hauria de saber algunes coses. De fet, quan te traus el carnet de conduir, hi ha coses que ja les saps. Si no, a Lleida no passarien coses com atropellar nadons i nens i gent gran a passos de vianants. No? Però passen, no? I i la informació, doncs les campanyes, s'han de fer bé, i això segurament la Laia en sabrà molt més que tots nosaltres, de com es fa una campanya comunicativa per traure un nou producte o una normativa o el que sigui, no?
Home, com es fa, segur que en sap més la Laia. Ara, quan es fa, jo crec que tots ho tenim clar, que s'ha de fer abans de que entri en vigor. És que, vaja, vull dir que és de caixó, això.
Sí. També et dic que amb el tema trànsit les campanyes són efectives, però no tot el que voldríem, eh? Perquè fixeu-vos l'última campanya de trànsit de l'estat espanyol, que ha sigut molt impactant, realment ha aconseguit el seu objectiu, que no és que reduir trànsit, sinó ser molt impactant perquè la gent en parli.
Sí.
I a més ha tingut molts reconeixements a nivell del sector, no? però és que no pots fer-hi més. Vull dir, realment les campanyes serveixen per sensibilitzar, que és l'objectiu, però hi ha gent que és igual, és que ni sensibilitzada, i sobretot la gent jove. El tema dels patinets, per mi és molt perillós la gent jove, perquè pugen dos amb un patinet, no van amb casc...
No, és que a part de fer mal a algú, es poden fer mal ells.
Perdona?
No, dic que a part de fer mal a algú, es poden fer mal a ells.
Sí, clar, sobretot fer mal a algú, i és que no miren, van molt ràpid, i ara hi ha patinets... És que un patinet va ser dels primers, quan van sortir, jo vaig ser de les primeres persones que anaven patinet que la gent em mirava en plan raro. I clar, va a 10 per hora, va superlent. I ara hi ha patinets que van molt ràpid, que tenen molta més potència. I pues, ja també s'ha de regular això.
Bueno, perquè... està regulat a 25 km per hora. Sí, que estan trucats. Escolta, que ens plantem a les dues. Jos, la setmana vinent et pregunto a veure com et mous per la ciutat. Si en patinet, bicicleta o com podem?
Educació viària i civisme és el que fa molta falta.
També tens tota la raó. Jos Ferreny, Gemma Casal i Laia Rogel, que tingueu una bona entrada el mes de juny. Ja ens escoltem la setmana vinent.
Igualment, gràcies.
I nosaltres ens plantarem a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre, dijous, dia 2 de juny. Demà parlarem doncs, dels animals de companyia, de salut, de nutrició i de les escapades de COPE amb el David Velasco. Fins llavors, segueixes ben informat a la cadena COPE, que acabis de passar un bon dimecres.